Avui tornem a parlar del grup pessebrista de Castellar del Vallès, que aquest any està que no para, perquè a banda de la medalla de la vila que van rebre per Festa Major, doncs ja estan en marxa preparant aquesta exposició per aquest Nadal 2025. Però a més, estan en marxa perquè el proper divendres 3 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda i a la sala d'actes del Mirador, es presentarà el llibre 75 anys de pessebrisme a Castellar del Vallès, art, tradició i comunitat. Part de la responsabilitat d'aquest llibre és de l'Enric Benavent, pessebrista i expresident del grup pessebrista, que tenim al telèfon. Enric, hola, què tal?
Hola, què tal, com estem?
Molt bé. Parlem d'aquest llibre, un llibre doncs, que ha costat una mica de suor i llàgrimes, però també molta il·lusió, no?, posada, dipositada, de fet, en aquest volum que ara presenteu el dia 3, no?
Sí, un llibre sempre és una feina feixuga, una feina col·lectiva. De vegades surt un nom d'autor a la portada, però darrere hi ha moltes persones, hi ha molta complicitat, hi ha moltes anades i vingudes. És veritat, fer un llibre és com parir una criatura, quasi. Bé, no sé, però una mica sí que és això. És un procés llarg que es va fent mica en mica i en què participen moltes persones. Per tant, sí, però estem molt contents, perquè ha quedat un producte molt bonic i que jo crec que deixarà testimoni de la història del grup pessebrista, que al final és el que es tracta.
Quan va començar aquesta recerca?
Doncs vam començar quan el Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història, ens va proposar en el grup pessebrista doncs això, de fer un monogràfic de la revista Plaça Vella. I, per tant, aquí vam veure claríssimament que aquest monogràfic havia de partir d'un treball previ de recerca, d'aportar coses noves, no només de recollir el que ja sempre s'havia dit, sinó de mirar de contextualitzar i de contrastar i de portar coses noves a la història del grup pessebrista. Llavors vam iniciar un procés de recerca, diguem, de caire etnològic, no?, amb entrevistes, amb contrast de dades, amb persones, etc. I d'aquí em va sortir el monogràfic de la revista Plaça Vella que vam presentar l'any passat, amb diversos articles. Però també teníem molt clar que no podia quedar amb un monogràfic de la revista, perquè això té un to, el monogràfic d'una revista científica té un to, i és que els articles doncs, bueno, tenen poques il·lustracions i són doncs, molt més tècnics, no?, sinó que volíem que això tingués una segona versió amb un format llibre on hi poguessin haver moltes més il·lustracions i on es pogués donar un altre aire. Per tant, aquest llibre d'alguna manera és el punt i final d'aquesta recerca que vam iniciar el 2022 i que no és retornar a reeditar el que ja s'ha dit a Plaça Vella, sinó donar-li un altre tractament. Hi ha molt de menys text, el text és més reflexiu, i no és tan descriptiu, no és tan històric, i el protagonista o els protagonistes del llibre són els pessebres i els pessebristes. ¿Vale? És un llibre molt il·lustrat.
Com s'endreça tot això?
Jo, que me vaig encarregar una mica de fer la redacció de tot això, vaig pensar que per no caure altra vegada en un relat històric, seqüencial, cronològic, seria una bona idea agafar els quatre elements que la UNESCO diu que ha de tenir el patrimoni cultural i material de la humanitat i articular la reflexió d'aquests 75 anys d'història del grup pessebrista, articular-lo a partir d'aquests quatre elements. Aquests quatre elements són molt senzills. És el que forma el patrimoni cultural i material ha de ser tradicional, contemporani i vivent, per un costat. Per l'altre costat ha de ser integrador. Per l'altre costat ha de ser representatiu i també ha de ser basat en la comunitat. Jo crec que aquestes quatre característiques, el grup pessebrista les compleix bastament, i el que ha fet ha sigut això, reexplicar la història en funció d'aquests quatre elements.
Parleu no només del que comentàvem al principi, de les exposicions fetes al local del grup pessebrista, sinó que el pessebrisme castellarenc també l'expliqueu més enllà d'això, no?
Sí, això s'explica més en el Plaça Vella. En el Plaça Vella s'explica més els orígens del pessebrisme castellà, que són molt anteriors del grup pessebrista. ¿Vale? Llavors, en el llibre, tot i que fem esment d'aquests orígens, diríem, del segle XIX, dels primers pessebres que estan documentats a Castellà, se'n fa esment, el llibre parla molt específicament dels 75 anys del grup pessebrista, o sigui, ho hem volgut centrar una mica en aquest pessebrisme més organitzat, aquest pessebrisme associatiu, aquest pessebrisme que té un tret d'identitat que es reconeix a fora de la, de la vila, i per això aquests 75 anys de pessebrisme refereixen al grup pessebrista, estrictament.
Enric, una de les coses que es pregunta a la gent que ve a visitar aquests pessebres és com es fan aquests pessebres, no? És el que genera aquesta curiositat. No sé si aquest llibre també inclou doncs, com es fan, justament, la tècnica una miqueta del pessebrisme castellà.
No. De qüestions tècniques en parlem poc. O sigui, es parla una mica dels trets característics del pessebre castellà. El pessebrisme castellà, el grup pessebrista, va ser molt conegut a fora de Castellà als anys 50, en plena dictadura franquista, en plena nacional catolicisme. Va ser molt conegut a fora de Castellà justament pel to que tenien els pessebres. I el to que tenien els pessebres era que eren pessebres molt locals, no eren pessebres historicistes, en paisatges de breus, sinó que eren pessebres amb personatges vestits a la catalana i que representaven paisatges de Catalunya, paisatges del Vallès. No? Jo crec que això a Barcelona no s'hauria pogut fer, perquè hauria tingut molta repressió, hauria tingut molta censura. De fet, tenim exemples de censura en pessebres catalanistes documentats. Per tant, això a Barcelona igual no s'hauria pogut fer. Però en un poblet de Castellà que ja aleshores ja estava molt mal comunicat amb el món, diríem, encara estava pitjor, no? La carretera era molt obsoleta. Jo crec que això va cridar molt l'atenció. I per això, ja des de bon principi, ja des dels primers, les primeres exposicions que es van fer en el local de que avui és l'escola Emili Carles Tolrà, ja van cridar molt l'atenció i en seguida van venir molta gent de fora de Castellà a veure aquests pessebres pel to, per la identitat. No? I després perquè aquí els pessebristes que treballaven, en Llorenç Ferrer, sobretot, i després al cap d'uns anys l'Albert Antonell, eren uns grans experts en paisatge i feien uns paisatges que eren molt difícils de veure en altres llocs. Tot això va marcar una mica el to, la manera de fer els pessebres de Castellà. Llavors, això sí que s'explica una mica perquè és això, és aquesta característica representativa que té el pessebrisme castellarenc.
Aquest seria un dels trets distintius, però quins altres té el grup pessebrista de Castellà?
Doncs una altra cosa que jo crec que és molt interessant és com se sap adaptar als moments i als temps, no? Posaré un exemple, podríem posar molts, però posaré un exemple. Durant molts anys l'exposició s'inaugurava la nit de Nadal, el dia 24 de desembre s'inaugurava l'exposició i després es anava a la missa del Gall, d'acord? ¿Vale? I això era un acte, bueno, a nivell de poble molt important, vull dir que era, tenia molta rellevància, que a primera hora del vespre s'inaugurava l'exposició i després la gent s'anava cap a la missa del Gall. I l'exposició s'obria només els dies festius durant el període nadalenc, fins a la Candelera, però només els dies festius, és a dir, només s'obria els festius de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i els diumenges, i prou, i ja està. També és veritat que el senyor Girbau obria els pessebres a tothom que li demanava i moltes vegades es passava moltes hores obrir els pessebres fora d'hores, també és veritat això. Però oficialment només es podia visitar els pessebres els dies de festa, és a dir, l'exposició estava oberta 6 o 7 dies, i prou. Això ha anat evolucionant, ha anat canviant. Jo recordo quan vam decidir que l'exposició de pessebres s'havia d'inaugurar una setmana abans de Nadal, una setmana abans, per facilitar que els nens de les escoles poguessin venir a veure els pessebres abans de Nadal, perquè els nens venien a veure els pessebres al gener. Clar, això era una mica raro, no? Bé, jo soc testimoni de quan vam avançar una setmana a l'exposició de pessebres i això, bueno, també va ser una notícia. Bé, això és adaptar-se una miqueta al món. Però és que després, al cap d'un parell d'anys, vam veure que el Nadal social començava a finals de novembre, a tot arreu, a Barcelona i a tot arreu, a les botigues, i llavors vam decidir encara avançar més la inauguració de l'exposició i posar-la doncs, abans, o sigui, al començament de desembre, al final de novembre, començaments de desembre. No? O sigui, aquest any inaugurem justament a l'últim dissabte de novembre. I això va permetre que les visites escolars agafessin un altre aire, perquè ja no era només uns dies que podien venir, sinó que ja hi havia molts dies del desembre que les escoles podien venir a veure els pessebres quan estaven fets, però també llavors després vam incorporar que vinguessin a veure els pessebres quan es construïen. I tot això va agafar un aire molt més formal, molt més pedagògic, es va incorporar a la guia didàctica de l'Ajuntament, es van professionalitzar els monitoratges d'aquestes visites. És a dir, tot això va agafar una envergadura impressionant. Jo crec que aquesta és una característica del grup, no? Com ens sabem adaptar, com sabem donar resposta a noves necessitats socioculturals que van apareixent. I com aquesta, podria posar algunes més, però ja els lectors del llibre ja les trobaran.
Fins al punt que ara aquesta exposició s'obre durant 3 mesos, i durant 3 mesos la gent ve, no? És el que deies, encara que sigui a finals de gener o febrer, la gent encara
bueno,
ve.
Bueno, tres mesos tampoc, són, exactament són
bueno,
2 mesos.
Són 2 mesos, clar.
És tot desembre i tot gener.
Tot desembre,
però, però fixa't, no només obrim els festius, sinó que obrim els dissabtes. I darrerament ja no només obrim els dissabtes, sinó que durant les vacances escolars, és a dir, del 20 de desembre fins a final d'any, obrim cada dia a la tarda per afavorir que les famílies que tenen els infants a casa puguin venir a la tarda. I tot això ha tingut molt d'èxit, no? I després hem incorporat altres coses, visites guiades per col·lectiu, de tot això surt en el llibre. Però és molt interessant veure com el grup va donant resposta a això, a demandes, a necessitats, a adaptar-se una mica al món, no? Que avui seria absolutament impensable, tot i que hi ha associacions que encara ho fan, obrir l'exposició el 24 de desembre, perquè el 24 de desembre, com aquell que diu, ja s'ha acabat el Nadal, vull dir, socialment, no? Vull dir, ja portem un mes de Nadal, el 24 de desembre. A nivell social, estic parlant de Nadal cultural,
Sí. Retornem un moment al llibre. Quin període abraça el llibre? És a dir, arriba fins al dia d'avui?
Sí. En el llibre s'expliquen coses que encara no han passat, però que passaran en breu.
Carai!
Sí, més que res vaig voler-ho posar també perquè com que tancàvem amb els 75 anys per poder explicar bé tot el que s'ha fet durant els 75 anys, no? Llavors explica bueno, doncs coses de l'exposició d'aquest any, en el llibre s'explica que hi ha la presentació del llibre, per exemple, no? Vull dir que com a acte del 75è aniversari. Bueno, és simplement un detallet per dir que el llibre arriba fins al 2025, que és on estem ara. I comença l'any 51, i tot i que es fa esment a alguns pessebres anteriors a l'any 51 que es van fer, diríem, abans de la fundació del grup pessebrista. I el llibre té una cosa molt interessant, que ens remunta a 1940, i és que teníem molt clar que en el llibre havia de sortir tots els veredictes dels concursos de pessebres que s'havien fet. El primer concurs de pessebres es va fer el 1940 i després, amb algunes petites interrupcions, hi ha hagut 80 edicions. No? L'any passat vam celebrar la 80a edició del concurs de pessebres. Llavors hem pogut recollir tots els veredictes, excepte de 3 o 4 anys que no hem trobat la informació enlloc. Però de la resta dels anys tenim tots els veredictes del concurs de pessebres. Això, clar, és una cosa que la feina l'ha fet a Forja, no? Forja cada any publicava el veredicte dels concursos, excepte algun any que per raons diverses no es va publicar. Però hem pogut anar recollint aquests veredictes dels concursos amb una feina en la que m'han ajudat d'una manera claríssima el Joan Romeu i el Joan Sáez, recollint tots aquests veredictes i passant-los a net, diríem. Per tant, en el llibre hi ha 10 pàgines dedicades a tothom qui ha fet pessebre a casa castellà. És a dir, qualsevol persona que hagués participat en el concurs de pessebre en alguna de les seves edicions surt en el llibre. I això jo crec... Jo estic molt orgullós, estic molt content d'aquesta part del llibre perquè jo crec que deixa testimoni de la riquesa del pessebre domèstic, perquè aquí parlem molt del pessebre de les exposicions, però sense el pessebre domèstic no existirien les associacions. I, per tant, és molt important donar importància a la importància que té el pessebre domèstic, el pessebre que es fa a les cases, a les escoles, a les entitats, aquest pessebre íntim, que no veu massa gent, però que és molt important i que és la base, sens dubte, de qualsevol altra forma de pessebrisme.
T'han fet falta gaires pàgines per doncs, editar aquest llibre?
El llibre té exactament 83 pàgines. 83 pàgines. I, insisteixo, és un llibre que hi ha poc text i molta foto. Hem apostat perquè apareguin fotos de tots els pessebristes. No sé si ens haurem deixat algú, però la intenció ha sigut de recollir fotos de tots els pessebristes o de la immensa majoria dels pessebristes que han passat pel grup. I, per tant, per això hi ha molta fotografia, molt ben impresa, amb molta qualitat.
Amb color?
Amb color, s'ha fet un disseny molt elegant, molt minimalista, però molt elegant, en la qual destaca, des de la portada, destaca que el protagonista del llibre és el pessebre i el pessebrista. Vale? I llavors, i sempre és en digital, amb molt bona qualitat, i ja veureu que és un document, és un llibre que, del qual estem molt orgullosos en el grup pessebrista, perquè és un pas més de les moltes coses que hem publicat en el grup pessebrista des dels anys 70, que es van començar a fer algunes primeres publicacions de coses. O sigui, deixar coses publicades, deixar coses impreses, té molt de valor, especialment en un món on tot és digital, i que, per tant, hi ha coses que vés a saber on tenien a parar dintre d'uns anys, perquè hi ha tant arxiu digital por ahí que vés a saber si està ben localitzat i ben... En canvi, els llibres sempre queden, no? Els llibres sempre estan en una biblioteca, en un arxiu... Clar, aquest llibre formarà part de la Biblioteca de Catalunya, perquè, com que té dipòsit legal, tenim l'obligació de deixar-nos uns exemplars a la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca Nacional d'Espanya, o sigui, el llibre físic sempre queda, sempre permaneix, i això és molt important. I en el grup pessebrista hem editat moltes coses, no? Al llarg d'aquests anys s'han editat moltes coses amb aquesta voluntat, no? De deixar per escrita, pues, a cada moment, la part de la història que li tocava.
És un llibre que es podrà adquirir a les llibreries de castellà?
No, aquest llibre és una edició que fa el grup pessebrista i, si algú li interessa, doncs el tindrem a l'exposició del grup pessebrista.
D'acord. Qui vulgui conèixer-lo més a fons, doncs recordem que té una cita aquest divendres 3 d'octubre a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Mirador. Moltes gràcies, Enric, per haver-nos atès aquí a Ràdio Castellà. Que vagi molt bé aquesta presentació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.